Doncs vinga, volíem fer aquesta entrevista a través de la videotrucada, finalment no serà possible, així que tirem de lo clàssic, eh? Que al final sempre funciona. Antoni Reverter, molt bon dia.
Molt bon dia.
Al final tirem de telèfon, que moltes vegades és el que ens acaba funcionant. Senyor Reverter?
Manem.
D'acord. Vinga, preguntem... Bé, l'hem convidat a parlar, a conversar una estoneta amb nosaltres perquè hem llegit, hem sabut d'aquesta signatura de conveni per desplegar solucions tecnològiques i per desplegar aquest projecte del Never Alone, en aquest cas a Sant Pere de Ribes. I la primera pregunta seria si el trasllat a Sant Pere de Ribes ve per la impossibilitat de traslladar-se a Sitges o per una oportunitat aprofitada?
Bueno, realment és una oportunitat, eh? On hi ha una coincidència entre la nostra oferta i projectes i demandes que té el municipi de Sant Pere de Ribes. Per tant, és una oportunitat, gran oportunitat, per consolidar el projecte Never Alone que ve de 2017.
D'acord, i un conveni que el que implica, i ara vostè em corregirà si no ho dic bé, és la cessió per part de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes per un període de 10 anys renovable de l'immoble Can Pau Roig, que està situat al carreró de la Torreta, per tant, al centre del municipi, i un immoble que l'Ajuntament, que el consistori, haurà de rehabilitar segons el pla d'usos que han redactat, per tal que s'hi puguin dedicar activitats d'innovació tecnològica, de recerca, d'investigació, i per la seva part, l'Institut de Robòtica per a la Dependència i portarà a terme les activitats del projecte Never Alone. És així? Ho he dit correctament?
Efectivament, així és, no? Així és. Per entendre ben bé tot això, tindríem que anar probablement fins a l'any 2017 o 2018, quan l'Ave Maria convocava en el Saló d'Hort diferents ens i entitats i universitats i persones interessades al Saló d'Hort per parlar del problema que teníem amb la llei de dependència i la necessitat d'unir-nos amb un pla d'envelliment actiu i saludable que pogués acollir-se a programes d'activitat econòmica que desplegava la Generalitat de Catalunya. Això es va fer el 2017 i es va guanyar un projecte per desenvolupar-lo. I nosaltres, a partir d'aquell dia, vam tenir pues, el suport econòmic per poder dissenyar, construir el projecte Never Alone.
D'acord.
En aquella època teníem o estàvem negociant o teníem pendents un terreny a Sitges, al costat del carrer Furro.
I això entenc que no va tirar endavant, no va poder ser, i ha sorgit
no,
aquesta oportunitat.
Això es va malmetre en aquell moment, per diferents motius, i aquesta oportunitat significa tenir un equipament dissenyat específicament per aquesta funció que demanàvem, i sense un cost per l'Institut que no té els mitjans necessaris per poder-ho fer. No?
D'acord, per tant, entenc que estàveu en recerca d'un espai on poder desenvolupar aquest projecte del Never Alone, i entenc que inicialment es va intentar que fos a Sitges, però que doncs, ha sorgit aquesta oportunitat i s'ha aprofitat.
Sí, perquè si esperàvem tenir primer el terreny i després els mitjans econòmics per poder-ho fer a Sitges, pues el projecte se n'anava dels terminis que nosaltres pensàvem que eren necessaris.
D'acord, i ha sortit l'oportunitat d'anar a Sant Pere de Ribes. Entenc que hi ha hagut entesa, connexió amb el consistori ribetà i oportunitat de fer ús d'aquest immoble Can Pau Roig, que està al vell mig del municipi, podríem dir, que ara haurà de ser rehabilitat de mà del consistori. No sé en quins terminis o si tenen alguns terminis previstos.
Bé, l'edifici podríem dir que està en bastants bones condicions, es tenen que posar sensors, té que adaptar completament, això porta un temps, no sé com ho tenen, però em sembla que és el dia 3 de febrer, ja tenim la primera reunió entre l'Institut i el consistori per poder definir els terminis i el com es farà.
D'acord. Parli'ns una mica de què és exactament aquest projecte Never Alone. que ara ens comentava que d'alguna manera on va néixer, no? Aquest, aquí el Saló d'Or d'aquí de Sitgetà, diguéssim, però expliqui'ns una mica en què consisteix, de què estem parlant.
Bueno, Neveralón és, diríem, una resposta a les deficiències de la llei de dependència del 2006. Ens trobem amb una llei que s'ha desplegat però que no té els mitjans. Ens trobem amb una llei que té 25.000 persones, l'últim data que tinc és de març del 2020, té 25.000 persones en llista d'espera de ser avaluats, 25.000 persones pendentes de revisió de grau, 60.000 persones han mort abans de poder tenir un PIA que se'ls havia adjudicat, en fi, una llei molt precària. I últimament, entra molta gent, però tots són de nivell 1. No?
Uh-huh.
Per tant, nosaltres plantejàvem a la vista de la manca de recursos humans que seran necessaris en un futur, plantejàvem un sistema que seguís d'una manera continuada la qualitat de vida de les persones i que aquesta qualitat de vida, que té 8 àrees, no? Aquelles que assenyalessin dèficits, poder veure què passava en aquell dèficit i quins graus de suport es tenien que oferir. D'acord. En base a aquesta informació, informar els municipis perquè activessin i pressionessin per la revisió de graus més ràpida i obtenir els recursos necessaris de part de la Generalitat més aviat.
D'acord, entenc que l'objectiu aleshores d'aquest projecte, tal com ara està explicant, és poder fer el seguiment de totes aquestes persones per tal d'actualitzar el més àgil possible les dades i, per tant, la situació i les necessitats d'aquestes persones amb cert grau de dependència.
Sí, al mateix temps, ja que ens posàvem en aquest terreny, això ho fèiem amb un cercle de suport al voltant de les persones, s'afegien diverses persones al voltant i s'afegien unes possibilitats d'interconnectar agendes, missatgeries i una sèrie de serveis interessants per a tots aquells que estan fent suport a les persones, efectivament. Ara, la foto del 2017 fins avui ha canviat una mica i el producte uh-huh. evoluciona una complexitat més gran, que si vols et comentaré.
I tant, doncs endavant. Quina ha estat l'evolució d'aquest projecte des que neix fins ara?
Des del 2019, no, des del 2020, entre la Covid-19, no? I rebenta el que és els serveis del Departament de Treball, Afers Socials i Família, no? O sigui, fa cruixir totes les postures d'un sistema que ja estava molt tocat. Llavors, el departament ha fet els esforços necessaris. Si vols, després de les eleccions en parlarem, ha fet els esforços necessaris per redissenyar els serveis. No són conscients de que les residències d'avis es tenen que modificar. Som conscients que els serveis de la gent que viu aïllada i és gran i estan a casa seva són insuficients, una reforma total. I surt un pla estratègic 2020-2024 on ja es parla de la revisió total, de la revisió total de molts conceptes. No? I un dels més importants és seguir a la persona en tot el cicle de la seva vida, no només quan sigui dependent i sigui gran, sinó que si ha nascut i necessita per la seva discapacitat un suport des de petit, el funcionament i el seguiment té que ser del primer dia. Llavors, això és molt interessant perquè a més otorguen un referent a cada zona que comportaria que és una sola persona, una finestreta única, que en teoria tindria que seguir aquesta persona. Això implica tecnologia, això implica intel·ligència artificial, digitalització, proactivitat, etc. I una reforma molt gran de tots els sistemes bàsics dels serveis socials a cada població.
caram, déu-n'hi-do. Per tant, perquè ens entengui la gent, el que d'alguna manera proposen és un sistema de teleassistència, no? Però que d'alguna manera no, és a dir, no hi hagi un seguiment des de molts punts, des de moltes entitats diverses i creuades, sinó que tot vagi com des d'un únic punt, no? Des d'una única finestreta hi hagi una solució de teleassistència a totes aquestes persones que necessitin.
La teleassistència seria una pota que es té que potenciar, no? La Generalitat el que diu en aquest moment, que té que fer entrar la digitalització a tope, que té que tenir un referent que se n'ocupi de cada persona i les famílies no vagin buscant solucions d'un cantó a l'altre sense saber els drets i els serveis que poden accedir, o sigui, una sola persona referent de cada cas, no? I una reorganització total, en molts casos pues, unint salut i unint serveis socials quan sigui necessari, i també coordinant totes les diferents entitats que tenim en el país que poden actuar sobre una mateixa persona, no? També es parla pues, de dotar en moltíssims més llocs de treball els serveis socials, es parla de 16.000 persones, es parla també d'una dotació enorme que necessitarà pues, els seus pressupostos i necessitarà també reformes legals, pues, de dotar de 2.5 vegades tot el que siguin els serveis d'atenció domiciliària, etcètera, etcètera. No? És un projecte molt interessant que, bueno, es té que aconseguir que el despleguin.
Que el despleguin, els terminis, ens comentava que hi ha una reunió la setmana vinent amb l'Ajuntament de Ribes per veure el tema, els terminis de rehabilitació. No sé si de cara al projecte, al desplegament del projecte d'aquesta plataforma i tot el que comporta, si també s'estan marcant terminis o pas a pas.
La Generalitat en aquest pla estratègic té uns terminis molt, molt concrets, línia per línia, és un programa superextens, no? Llavors, bueno, marca objectius pels dos primers anys i pels 4 anys. No? Bueno, bàsicament això ens té que servir de guia de les etapes que tenim en la que tenim que estar presents en cada cosa. Nosaltres la primera cosa que hem fet és reprojectar, o sigui, tornar a revisar tot el que són.
Ui, senyor Reverter, no sé què ha passat ara, que no l'escoltem bé. No l'escoltem. Hem perdut el senyor Reverter. El tornarem a trucar. Pengi, si ens està escoltant. Ara sí. Ah, vinga. Ah, el tenim?
Sí, és que no m'he hagut de puesto, que estrany.
No ho sé, no sabem què ha passat.
Bueno, en definitiva, estàvem revisant tot el projecte i acostant-nos a la Generalitat de Catalunya, que ells tenen els seus propis serveis d'informàtica, telecomunicacions, etc., per veure com podem col·laborar, no?, amb aquest desplegament que faran i com la nostra comarca podria ser pilot de determinades parts del projecte. No?
Clar, un projecte que ens ho explicava d'alguna manera també vostè, que de fet neix per donar resposta a una necessitat. I una necessitat entenc que vostès que estan en el sector i que treballen dia a dia i que saben perfectament com funciona, entre altres perquè també doncs, de vegades són familiars fins i tot, estan veient que hi ha aquesta necessitat, no? I que hi ha aquesta necessitat de seguiment d'aquestes famílies, de que van perdudes, de que no saben on han d'anar, què han de demanar, i les finestres són moltíssimes i, per tant, i aquesta necessitat entenc que han palpat vostès de que tot vagi per un únic camí i que l'accés a aquesta informació i, per tant, a la demanda d'aquestes necessitats sigui més fàcil.
Sobretot per recolzar els serveis municipals i els tècnics de les entitats. O sigui, és impensable que els serveis municipals amb l'allaut de diferents peticions que tenen, sigui habitatge, sigui persones nouvingudes, sigui la pobresa, la solitud, tenen tants eixos que els hi és molt difícil amb els mitjans que tenen seguir constantment, no? I cada dia passen moltes coses. Nosaltres, el sistema, el que pot procurar amb aquests tècnics, que els veuen, aquests tècnics doncs, veuen la persona quan toca, no? I els hi fan avaluacions amb escales per conèixer com estan, etcètera, etcètera. Nosaltres el que oferim és que entre contacte i contacte vagin rebent una informació continuada del sistema. I el sistema el que fa és utilitzar unes escales d'avaluació de la pròpia Generalitat de Catalunya, unes escales superconegudes, sigui la qualitat de vida, sigui determinar la solitud, sigui determinar maltractaments, etc, etc, no? O sigui, el robot agafa aquestes escales i va llançant periòdicament preguntes, un qüestionari adaptat, que es pot contestar doncs, amb un emoticono, amb un número, amb un sí o un no, va llançant preguntes aleatòries, no?, al llarg del temps. El usuari, la persona beneficiària, per augmentar-li l'empoderament, també llença preguntes al voltant, si té algun familiar, si té algun assistent al servei d'atenció domiciliària, i amb tot això el robot computa, ordena i valora l'escala, no? Si al llarg del temps aquesta valoració de la qualitat de vida de procés es veuen variacions brusques en algun apartat de la qualitat de vida, doncs en aquell punt es pot aprofundir per veure que realment allà fa falta més suport perquè han pitjorat tal cosa i es llença un avís si la modificació és lleu o es llença una alarma al referent que tingui que auxiliar-lo.
Clar, perquè entenc que una de les dificultats o un dels fets que entenc amb els que es devien trobar o es deuen trobar encara ara, no?, és aquest fet de que al final les nostres vides són canviants, no?, cada dia que passa canvia el nostre context, la nostra situació, i per tant les nostres necessitats també són canviants i actualitzar-les ara deu ser un procés prou feixuc.
Sí, perquè les limitacions humanes que tenen els serveis municipals són molt grans, estan molt pressionats i tenen que prestar atenció a moltes coses. Serveis que aportessin tecnologia i fessin servir aquestes escales constantment orientarien i ajudarien molt. Molta gent es troba que ha entrat a la llei de dependència, que els han fet una valoració fa molts anys, i si ell no reclama una revisió de grau, aquesta revisió de grau probablement no es faria. Per tant, aquest sistema incentivaria, orientaria a que ja toca fer-la.
Queda clar. Entenc que aleshores ja em quedo una mica amb aquest titular, que més enllà i òbviament amb l'objectiu final d'ajudar i facilitar la vida a totes les persones amb qualsevol necessitat de dependència, és un projecte pensat sobretot per ajudar a la gent que treballa per aquest sector, no?
Sí, Neveralón tindria una... Neveralón pròpiament és per municipis, però després hi ha una variant que és Newton One, Newton per la gravetat de la situació i One perquè és el primer d'una sèrie, un producte que és per entitats que tenen, per exemple, un centre especial de treball, que té gent que treballa però que també viuen en un pis, que durant dies no els veuen, etcètera, no? O per una entitat tutelar, vale? Pues el Newton One farà el mateix per entitats. I tot això sumat, pues el que donarà és una idea més exacta del grau de suport que necessita cada persona en cada moment. I ara parlem de gent gran, no? Però si el desplegament de la Generalitat es produeix, nosaltres podríem anar baixant i adaptar tot això amb escales diferents en cada moment, a l'autisme, al Parkinson, a el que tinguis, perquè cada cosa d'aquestes té les seves escales de valoració.
Queda clar, és a dir, seria traslladable per altres situacions, per altres necessitats, diguéssim.
Efectivament.
D'acord, senyor Reverter, ja per acabar, ja havent entès en què consisteix d'una manera així ràpida, però aquest projecte Neveralón, que d'alguna manera té aquest objectiu de coordinar els serveis entorn la persona dependent, no? I empoderar també aquesta persona per mirar d'oferir-li un millor suport i una millor assistència, li pregunto, aprofitant que el tenim aquí, si aquesta pandèmia està obligant o està fent més necessàries tasques com les que fa, com les que es fan a l'Institut de Robòtica per la Dependència.
En aquest pla estratègic de la Generalitat 2020-2024, que m'agradaria poder comentar amb tu després de les eleccions, es fa esment express, no? Primer, no? La participació de les entitats. Es fa esment aliances estratègiques per simplificar els processos i es fan ment a la digitalització, a la innovació i a la tecnologia per ajudar a resoldre tot això.
Perfecte, doncs l'emplacem a passades les eleccions, que veurem si finalment són el 14 de febrer o no, haurem d'estar pendents d'això, però en qualsevol cas l'emplacem per parlar d'aquest projecte de llei. Encantats de poder parlar amb vostè perquè coneix de ben a prop el projecte i segur que serà una conversa molt interessant i de la que segurament també la pandèmia doncs, haurà deixat marca i entenc que haurà també obligat a canviar algunes de les coses previstes, perquè aquesta pandèmia no sé fins a quin punt ens està fent canviar les coses o està evidenciant situacions que ja hi eren però que potser no les veiem tan òbvies.
És així, o sigui, la pandèmia ha posat en evidència, no? O sigui, ha fet ressaltar totes les carències que havia acumulat el sistema, no? Tant a les residències com a les llars. En fi, si us apropéssiu als serveis socials i sobretot en els pobles, doncs veuríeu com ha afectat a la solitud de la gent gran, com la malaltia mental en determinats casos s'ha vist incrementada, com la pobresa invadeix moltíssimes llars, o sigui, estem parlant de moltíssimes llars que passen a ser pobres, com afecta aquesta Covid a persones que viuen soles amb una persona dependent a casa, o sigui, una dona amb un fill dependent, els riscos de pobresa, les necessitats, en fi, tot això s'ha posat en evidència i tot això el país té que posar els mitjans per resoldre-ho i penso que no queda més remei que fer-ho així.
Doncs, senyor Reverté, queda emplaçat per poder parlar d'aquest desplegament de la llei de dependència passades les eleccions. Ens posarem en contacte i mirarem de poder tenir aquesta conversa amb vostè. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.